Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Parlament tomba el decret que va presentar el govern de Pere Aragonès per regular els lloguers de temporada. Els vots d'Esquerra, els Comuns i la CUP i l'abstenció del PSC no han estat suficients per salvar un decret que volia aturar l'ús de contractes de curta durada per evitar el topall de preus del lloguer. El govern espanyol retira la llei del sòl que s'havia de debatre avui al Congrés per la divisió de l'executiu. Sumar hi anava a votar en contra i els socialistes no comptaven amb els suports suficients per aprovar-la. Des del Ministeri d'Habitatge s'espera poder tornar a debatre-la després de les eleccions europees. Per cert, que el PSOE guanyaria aquests comicis, segons el CIS, amb 5 punts d'avantatge respecte al PP. Tot i això, la mateixa enquesta indica que un de cada 4 votants encara ha de decidir a quin partit vota. Pel que fa als partits catalans, es preveu que la coalició d'Esquerra aconsegueixi entre 2 i 3 representants i Junts n'aconseguiria entre 1 i 2. Els Mossos anuncien reforços en la lluita contra el robatori de coure a Catalunya i demanen l'enduriment de la llei per perseguir de manera més eficaç les bandes que actuen. La policia apuja un grau al nivell operatiu i alerta que un 10% de les empreses de gestió de residus col·laboren amb les màfies i subratllen que intensificaran les inspeccions d'aquests negocis. El jutge del cas Tsunami pregunta a les parts si ha d'emetre un ordre de cerca i captura per als investigats que ahir no es van presentar al judici. La fiscalia ja li ha respost i demana a García Castellón que els doni una segona oportunitat de declarar per videoconferència. Els estudiants de la Universitat de Barcelona acaben l'acampada al rectorat contra la guerra a Gaza, que durava més de 2 setmanes. L'aixecament de protestes farà demà. Élite Taxi torna a la mobilització al carrer contra Uber i Cabify. Dimarts que ve farà una marxa lenta de taxis pel centre de Barcelona per reclamar al govern mesures per aturar el creixement de vehicles de lloguer amb conductor de plataforma. El Premi Princesa d'Astúries de les Lletres ha recaigut en la veterana poeta i assagista romanesa Anna Blandiana. El jurat n'ha destacat l'escriptura, que planteja preguntes fonamentals sobre l'existència humana. Blandiana és una de les figures més rellevants i internacionals del panorama literari romanès. Els esports.
Oriol Romeu del Barça i Aleix García i Eric García del Girona, jugadors destacats a la convocatòria del Catalunya-Panamà de futbol que jugarà dimecres que ve a Sabadell. Gerard López, el seleccionador, obre la porta a 5 jugadors més, Olmo, Cucurella, Cubarsí, Moreno i Lamine Yamal, a qui convocaria si no anéssim amb la selecció espanyola a l'Eurocopa. El Barça ha fet avui un últim entrenament a Barcelona abans de viatjar demà a Bilbao. Dissabte juguen la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió. Irene Paredes diu al Toc Costa de Catalunya Ràdio que no surten com a favorites. I en bàsquet, el Barça pot ser avui a les semifinals de la Lliga ACB.
I el temps, domini del cel variable, amb grans clarianes a ponent i a l'extrem sud, on les temperatures seran una mica més altes. Les nuvolades aniran a més al prelitoral de Barcelona i Girona, on podran reaparèixer alguns ruixats i fins i tot tronades. La temperatura està clar. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
D'entrada, comencem aquest Catalunya al dia amb dues notícies d'última hora. D'una banda, el Parlament, que ha tombat fa una estona el decret que va presentar el govern de Pere Aragonès per regular els lloguers de temporada. I de l'altra, que ja hem pogut confirmar, del primer atac 2 a bestiar d'aquesta temporada al Pirineu. Són dues novetats que, com us deia, doncs de seguida les expliquem al Catalunya al dia, com també aquesta mà dura dels Mossos contra els lladres de cables de coure a Catalunya. Veiem que cada setmana hi ha un robatori que acaba afectant sobretot els usuaris de trens, tant de Renfe com de ferrocarrils. La policia ha decidit reforçar la lluita contra les màfies i a la vegada fer més inspeccions a les empreses de gestió de residus, perquè es dona la circumstància que en algun cas actuen amb connivència amb aquestes bandes. Els robatoris a les línies de tren moment són els que més transcendeixen, però el cert és que les empreses no en queden al marge. I avui, les patronals SECOT i Foment del Treball també han demanat ajuda als Mossos perquè cada sustracció de coure té un alt cost econòmic en l'activitat empresarial. Reunió destacada aquesta tarda entre l'Ajuntament de Barcelona i els veïns de la Sagrada Família. Les dues parts busquen un acord sobre els habitatges que caldrà enderrocar per construir l'escalinata que travessarà el carrer Mallorca i que culminarà la façana de la Glòria del Temple. Mentrestant, el Parc Güell es tanca a partir de les dues per fer-hi la desfilada de Louis Vuitton amb motiu de la Copa Amèrica de Vela, un acte que el consistori defensa i els veïns denuncien perquè la pràctica és una privatització de l'espai. Us explicarem que l'alcalde de Lleida proposa crear una xarxa entre els municipis de l'Estat que tenen una economia agrària per coordinar l'arribada de persones que busquen feina en la campanya de la fruita i que dormen al carrer perquè no tenen lloc on allotjar-se. I veurem com la pluja dels últims dies també serà un bé per a la mel. Els productors del Cap de Creus no en van recollir gens l'any passat i ara amb l'aigua, les abelles, ja ho han pogut comprovar, han començat a tenir més activitat. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com us deia, començarem amb les novetats. Nova derrota al Parlament del Govern en funcions del president Pere Aragonès a les acaballes de la legislatura. L'oposició ha tombat el decret que regulava els lloguers de temporada i el d'habitacions perquè els arrendadors no poguessin aprofitar aquests contractes per esquivar el topall de preus. Anem al Parlament. Marta Corbalán, explica'ns. Bon dia.
Hola, bon dia. Amb l'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts per Catalunya, al govern no li han sortit els números i la consellera de Territori, Esther Capella, ha vist com el decret que havia promogut no ha pogut tirar endavant. Només hi han votat a favor Esquerra, els Comuns i la CUP, Vox, Ciutadans i el Partit Popular també s'hi han posicionat en contra. La diputada del PSC, Alicia Romero, tot i mostrar-se a favor de la regulació, ha lamentat que el govern aprovés el decret a les portes de la campanya per a les eleccions catalanes del 12 de maig i sense consens polític. Des d'Esquerra, el diputat Jordi Orovitch ha carregat contra socialistes i Junts per haver tombat el decret i ha parlat d'un exemple més de la sociovergència.
Em sap greu que aquest decret no l'hem pogut treballar. Nosaltres, i ens hagués agradat, doncs, treballar-ho amb els grups, també amb els agents, amb el món local.
Dic que ens trobem amb la síntesi d'aquesta legislatura. Escolti'm, aquí hi ha un acord de facto entre el grup de Junts i el grup del PSC per impulsar una sèrie de polítiques que no tenen a veure amb l'interès ciutadà.
Si llegim aquests resultats en clau política, aquestes votacions poden servir també de termòmetre per mesurar les relacions entre el PSC, que és el guanyador, recordem, de les eleccions al Parlament del 12 de maig, i Esquerra Republicana, que en bona part té la clau per a una eventual investidura de Salvador Illa. Recordem que la regulació dels lloguers de temporada era molt important d'aconseguir, tant per Esquerra com per als Comuns, i veurem si el que ha passat avui pot afectar o no les negociacions de cara a la formació del nou govern i de cara a una hipotètica, una eventual investidura del presidenciable del PSC, Salvador Illa.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Marta Corbalán. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Els Mossos intensifiquen la lluita contra el robatori de coure a Catalunya. Faran més pressió contra els lladres i també actuaran contra les empreses de gestió de residus que col·laboren amb els grups criminals. Es calcula que hi ha una trentena d'aquestes empreses que tenen vincles amb les màfies o obstaculitzen la feina de la policia. El cos ha anunciat mesura contra el robatori de coure, que diu que és un problema a escala mundial, i ha elevat el pla operatiu del metall a nivell 2 sobre un màxim de 3 a tot el país, en Alfonso.
Els Mossos admeten que el robatori de coure és un delicte molt difícil de perseguir perquè el preu d'aquest metall està en nivells màxims arreu del món i anuncien que augmentaran els esforços per fer-hi front. D'una banda, posaran més pressió sobre els lladres, que en molts casos són multireincidents. Un 75% dels detinguts tenien antecedents policials. El comissari de la prefectura, Rafael Comas, explica que són grups organitzats.
De xarxes criminals extenses, amb una alta rotació dels seus individus, que els fets són comesos per grups de 2 a 4 persones, i aquesta alta rotació el que fa és impedir o dificultar molt la imputació per grup criminal.
Els lladres roben el coure per vendre'l i en algunes ocasions tenen connivència amb les ferroballeries. Els Mossos calculen que un 10% d'aquestes empreses, una trentena aproximadament, col·laboren amb aquestes màfies comprant-los el coure robat o dificultant la feina de la policia. Per això intensificaran les inspeccions.
Tenim un problema en un 10% que tenen connivència amb aquestes xarxes criminals i que no col·laboren o fins i tot han dificultat moltes vegades les investigacions. En alguns casos, fins i tot han obstaculitzat la inspecció per part de la policia administrativa.
En l'últim any, els robatoris de coure a la xarxa de DIF han crescut un 31%. S'han detectat 263 robatoris. Els Mossos també reforçaran la vigilància aèria per detectar-los i faran més controls de trànsit.
Doncs els usuaris de Rodalies no són els únics afectats per aquests robatoris de coure. Les empreses industrials n'estan tenint cada vegada més i això té un alt cost per la seva activitat. Les patronals SECOT i Foment del Treball demanen a les policies locals i als Mossos intensificar també la vigilància i la persecució d'aquests delictes. Mireia Sala.
Els robatoris de cablejat de coure no només suposen un cost directe per la substitució del material robat, sinó que també provoquen danys col·laterals que poden ser devastadors per les empreses, com explica Oriol Alba, secretari general de la patronal SECOT.
Els suposa un cost econòmic de reparació i també, sobretot, el més principal és una alteració a la seva activitat ordinària, el qual fa doncs, retrasar, aturar l'activitat productiva, retrasar l'entrega de comandes i de productes i, sobretot, l'ubicar-se en empreses industrials, el que fa també és alterar la cadena d'aprovisionament i, per tant, també té un efecte contagi cap a altres empreses.
A Terrassa, aquest cap de setmana, hi ha hagut robatoris de cablejat de coure en quatre empreses. Els lladres van extreure el coure a través del transformador de la xarxa elèctrica de les companyies, situades als polígons de Santa Margarida. Els robatoris de coure en empreses són un fenomen que afecta tot Catalunya.
I aquest matí els trens de l'R2 Sud i els regionals que passen pel Garraf han tornat a patir retards importants, en alguns casos de 3/4 d'hora. No ha estat, però, pel robatori de coure, sinó per una incidència en la senyalització de DIF entre Cunit i Vilanova. El malestar dels usuaris és general i per això dissabte han convocat una concentració a l'estació de Sants de Barcelona, Joan Garcia.
Al matí de Catalunya Ràdio hem sentit Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Ha explicat que estan tips que cada dia hagin de suportar alguna anomalia al servei.
Avui, 40 minuts. A la tarda, a veure què ens trobem. És a dir, el nostre dia a dia és un mal servei, males condicions, mal estat. La gent està enfadada. El que em sorprendria és que posessin la notícia que han arribat a l'hora.
Aquesta usuària assegura que estan pendents d'una reunió conjunta amb Renfe, Adif i la Generalitat per tractar el problema.
Ja ens van dir que ens reuniríem amb... Perquè vam dir que ens volíem reunir amb Renfe, Adif i la Generalitat, tots amb la mateixa taula, i parlar-ne, perquè estem farts de que anàvem a les reunions individualment i tots estiren la merda damunt. I ens posem tots a la mateixa taula i busquem solucions, no culpables.
Però, segons fonts de Renfe, de moment no hi ha cap reunió prevista. La concentració d'aquest dissabte a Sants es farà al migdia i té suport de diferents col·lectius d'afectats a Rodalies.
Ho dèiem també en començar el programa. Primer atac 2 al bestiar d'aquesta temporada al Pirineu ha estat a Gessa, a la Vall d'Aran. S'hi ha vist afectat de moment un ramat d'ovelles i cabres amb 4 animals morts. Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Doncs sí, els agents de Medi Ambient del Consell General d'Aran han confirmat fa poca estona este atac de l'os en una zona de prats propera a Gessa, a Naut Aran. Ha estat en un ramat de cabres i ovelles de 150 caps i que estaven protegides per un tancat elèctric i un gos mastí. Segons han constatat els agents, han aparegut mortes 2 ovelles, un mardà i un boc. Joan Cabau és el ramader afectat.
Quan vos atacar, creuen ni l'asca hi ha 1,90 m o 1 m com a molt de nautada. La crota d'ells no hi ha res. Ells sauen i ja salten. I a més, este curpet darrere i l'altre les apreta, les ha saltat també.
Segons s'ha constatat, el primer atac es va produir la nit de dissabte a diumenge, però des d'aleshores, segons el ramader, s'haurien produït més atacs. Un fet, segons Cabau, que podria ser indicatiu de la presència de més d'un os.
Ha dit ja 2 o 3 aquest viatge, perquè no pot usir, en 3 dies no pot usir 4 o 5 bèsties seguides, perquè se minge el que se minge i ja està, ja va tip, per lo menos... Quan hi ha un atac, normalment tarda, pues, jo setmana o 15 dies en tornar era l'altre atac, però hagués estat ja en atacs pues, cada dia.
El balanç provisional, com dèiem, és de 4 animals morts, però n'hi hauria almenys un altre de desaparegut. Este atac de l'ós al bestiar arriba en un context calent, amb dos manifestacions de ramaders al Pallars esta mateixa setmana en contra de la gestió dels ossos al Pirineu.
És en punt un quart de dues. Moment per saber com tenim aquesta hora la circulació i el transport públic. Mari Luz García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb algun punt conflictiu a causa d'incidències, hi ha un accident, una topada entre diversos vehicles, tots turismes, a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, als carrils on conflueixen la C58 i la C33. Primer ocupaven gairebé tots els carrils de circulació, ara ja es troben situats al voral, però encara queden uns 3 quilòmetres de cua, tant a la C58 com a la C33, des de Montcada fins al nus de la Trinitat en direcció d'entrada a Barcelona. A l'àrea de Barcelona, la resta de la xarxa viària força tranquil·la, i sí que hi ha algun punt conflictiu a l'autopista AP7 a Vilademuls, en sentit nord, en direcció la Jonquera, França, on hi ha un camió avariat al voral, que provoca complicacions en aquesta zona, i a la C16, a l'autopista Terrassa-Manresa, també hi ha un altre camió al voral a l'altura de Viladecavalls en direcció Barcelona, que també complica el trànsit en aquest punt. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències, segons informen les diverses empreses que hi treballen. Més informació al punt de les dues.
Gràcies. Per cert que Élite Taxi torna a la mobilització al carrer contra Uber i Cabify. L'agrupació majoritària del sector ha convocat una marxa lenta de taxis per dimarts que ve al centre de Barcelona, entre la plaça d'Espanya i el passeig de Gràcia per la Gran Via. Joan, què reclamen ara?
Es queixen que la llei que ha d'ordenar el sector no acaba de sortir i que, mentrestant, a Barcelona cada vegada hi ha més vehicles de lloguer amb conductor de plataforma que operen sense autorització urbana. Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi.
No puede ser que Cabify esté dando miles de servicios a coches que no tienen autorización para hacer transporte urbano. Ni Cabify, ni Uber, ni Bolt. Los tres están incumpliendo sistemáticamente. Y como dicen que son empresas de software, entonces se libran. Y esto no se puede permitir porque ya hay dos sentencias europeas que dice claramente que son operadores de transporte.
Álvarez reclama que el govern faci un reglament urgent al marge de la llei que fixi que les plataformes de vehicles BTC necessitin una autorització i que no en tinguin prou per operar amb una simple comunicació.
Doncs ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Jofre Genoi.
De les pluges d'aquest matí destacarem sobretot els 10 litres a Manlleu, 9 a l'Esquirol, Osona, una de les comarques on ha plogut més d'aquesta petita perturbació que ens ha creuat al llarg de la matinada. També 8 a Berga, 7 a Vidrà, 7 a Verges, 6 a Banyoles, 5 a Girona, 6 a Montseny, també a Solsona, 5 a Oriola, 6, 7 a Claret, per exemple, o 5 a Oliana. Ara mateix aquesta petita perturbació ha marxat, però queden restes de núvols i, de fet, l'atmosfera continua inestable, insegura, una mica amb les mateixes condicions que hem dit aquests darrers dies. Per tant, d'aquests núvols no ens en podem refiar, i al llarg de les hores, al llarg d'aquest matí, sobre el migdia, ja esperem que puguin tornar a començar a generar alguns primers ruixats. Preferentment serra prelitoral de Barcelona a Girona, i el pas de les hores traslladant-se també cap a zones del nord del país, zones de muntanya, del Pirineu, Prepirineu, Guilleries, Montseny, serra transversal, sense descartar al llarg de la tarda en aquests indrets alguna tempesta localment intensa que vagi acompanyant a calamar-se. En general, però, la majoria de ruixats de curta durada i no molt intensos, sobretot quan més cap al sud. I cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre, una mica al marge. Serà difícil que hi plogui aquí, amb unes temperatures que avui poden pujar una mica més respecte a ahir, més valors que s'acostin als 25. En definitiva, pels propers dies, doncs esperem que això canviï. De fet, demà seria l'últim dia de ruixats de tarda, sobretot al nord del territori, almenys tan extensos i importants com els que hem tingut. I a partir del cap de setmana això seran ja fenòmens molt més aïllats. S'inicia un període de temps més estable, més assolellat i, sobretot, de temperatures cap amunt.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'Ajuntament de Barcelona i els veïns de la Sagrada Família busquen un acord sobre els habitatges que caldrà enderrocar per construir l'escalinata que ha de travessar el carrer Mallorca.
i que culminarà la façana de la Glòria del Temple. Aquesta tarda hi ha la reunió en Barcelona. Jordi Corbalan.
Des del 1976 plana la incertesa sobre el futur dels edificis de les dues illes de cases afectades urbanísticament. A mesura que s'acosta la culminació de les obres del temple, arriba l'hora de decidir quins edificis caldria enderrocar per construir la gran escalinata de la façana de la Glòria, que travessarà el carrer Mallorca. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, i l'arquitecte en camp municipal, Maria Buigas, rebran aquesta tarda una representació de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i dels veïns afectats. Fa poc s'ha sabut que el govern d'Ada Colau va presentar als veïns tres propostes que redueixen substancialment el nombre d'edificis que anirien a terra. Del miler d'habitatges afectats inicialment en quedarien 171, 92 o cap en funció de la proposta. Gabriel Mercadal, vocal d'Urbanisme de l'Associació de Veïns, creu que és un bon punt de partida per començar a parlar.
Molta gent afectada i afectada indirectament, no? Vull dir, angoixada. Ja s'ha de resoldre d'una vegada, s'han de posar els punts sobre les is. I la idea bàsica és que el respecte al dret a l'habitatge, és a dir, que caigui en alguna casa, que això fins a cert punt sembla lògic, però que els veïns puguin ser allotjats al mateix àmbit.
L'actual govern municipal assegura, però, que no hi ha cap proposta tancada i expressa la voluntat de trobar la millor solució urbanística amb els veïns i el temple. L'Ajuntament i els veïns també parlaran aquesta tarda dels problemes de mobilitat que provoca la massificació turística al voltant del temple. Els veïns plantegen que es construeixi un aparcament subterrani per a una seixantena d'autocars sota una de les illes de cases.
I aquest vespre es fa al Parc Güell la polèmica desfilada de Louis Vuitton. Els veïns consideren que es privatitza l'espai i provoca problemes de mobilitat des de fa dies. De fet, el Parc Güell tancarà a partir de les 2 del migdia i també ho va fer ahir a la tarda, Mireia.
Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, defensa que la Copa Amèrica s'ha declarat esdeveniment d'excepcional interès públic i és una oportunitat per la ciutat. En canvi, la plataforma Recuperem la Salut critica que els veïns no es mereixen patir les molèsties d'aquests dies. Un dels afectats són l'escola Baldiri Reixac, situada dins del parc. L'Aida Almirall és membre de l'AFA.
Ahir mateix, a les 3 de la tarda, estàvem posant els subwoofers de la sala hipòstila que no es podia ni parlar. O sigui, les aules estan al costat. Es va demanar expressament que hi ha hores de migdiada, però que després continuen les classes. No pots estar amb un subwoofer rebentant el cap al costat.
La desfilada de Louis Vuitton s'emmarca en els actes de la Copa Amèrica. El president del Port de Barcelona, Lluís Salvador, assegura que aquest esdeveniment, que arrencarà a l'estiu, no comportarà problemes de massificació turística.
La distribució dels persones que ens visitaran serà durant un període molt llarg i, per tant, allò que potser algú s'imagina una competició de l'estil d'uns Jocs Olímpics o d'un final d'un partit de futbol, que hi ha una concentració massiva de gent durant un període molt curt, aquí no serà així. Això estarà molt distribuït i, per tant, l'impacte no serà tan visual com pot tenir un altre tipus d'esdeveniments.
Durant els preparatius de la desfilada de Louis Vuitton, es va destrossar part d'un mur del Parc Güell.
Els Mossos investiguen qui ha suplantat amb intel·ligència artificial l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, en un vídeo en què convida a invertir en un projecte vinculat al sector del petroli. La denúncia l'ha presentat el bisbat d'Urgell. Estela Bussoms, de la investigació, se n'encarreguen agents especialitzats en delictes informàtics.
Hola, Marta. Sí, per un cas de moment de suplantació d'identitat i per comprovar també si la possible estafa ha tingut alguna víctima. En el vídeo s'hi veu la imatge de Joan Enric Vives i també s'ha simulat el seu timbre de veu parlant en castellà i subtitulat, tot plegat fent ús de tècniques d'intel·ligència artificial. El fals arcabisbe es dirigeix particularment als andorrans i els incita a invertir en una empresa del sector del petroli amb garanties d'obtenir una alta rendibilitat. En concret, els recomana fer una aportació de 250 euros a canvi de beneficis des del primer dia i indica una web per sumar-se al programa. Segons fonts del Bisbat d'Urgell, des d'aquest matí les imatges ja no estan disponibles perquè també han denunciat a la xarxa on s'havia difós que el vídeo era fraudulent i l'han retirat. Expliquen que com a mínim hi ha 3 comptes implicats, 2 a Instagram, on apareixia com un anunci patrocinat, i un a Facebook, on el vídeo acompanyava una publicació convencional. El van descobrir ahir al matí fent el rastreig habitual de les xarxes. Des de la diòcesi lamenten que s'hagi manipulat la imatge del prelat per vincular-lo a una estafa i afegeixen que reserven el dret de prendre les accions legals oportunes contra els autors.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que hi ha hagut aquest matí a Cambrils, al Baix Camp, en el qual ningú ha resultat ferit. Què més en sabem, Clara Chavarría Domingo?
Hola, bon dia. Doncs que tot plegat ha passat cap a les 6 del matí quan els Mossos han rebut un avís que s'havien sentit diversos trets al carrer Sant Llorenç de Cambrils. En un primer moment la policia s'ha desplaçat al lloc dels fets per comprovar si el que els veïns havien sentit eren trets. I un cop allà s'han trobat una beina que els ha permès constatar que es tractava de trets d'arma de foc real. Segons fonts policials, l'autor o autors dels fets han disparat contra la façana d'un immoble d'aquest carrer. Els Mossos han obert una investigació per recollir més informació sobre el que ha passat.
5 minuts i arribarem a 2:15, després d'un mandat complicat per la gestió de la Covid, també pel suposat cas de corrupció al voltant del Consell Esportiu i d'haver perdut la majoria absoluta, Núria Marín diu adeu. Una de les líders socialistes més sòlides de l'àrea metropolitana de Barcelona abandona l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més important de Catalunya. Marín, de moment, no deixa la política activa, però, corresponsal David Àngela, com ho valoren tot plegat la resta dels grups municipals?
Hola, Marta, bon dia. Jutgen amb severitat el llegat de Marín. Des d'Esquerra Republicana, el seu portaveu, Jaume Graells, pensa que marxa tard i malament. Pel portaveu dels Comuns, Manuel Domínguez, ha agreujat els problemes dels barris més desafavorits i des del PP, Sònia Esplugues, ho veu com una fugida i recorda que deixa carpetes judicials obertes.
Pràcticament no ha estat present en el dia a dia de l'Ajuntament, s'ha dedicat més a fer de president de la Diputació i a la de senadora, i jo crec que ha estat uns anys estèrils i que hauria d'haver marxat quan tocava. Per això diem tard i malament.
Ha generat una situació molt difícil a la ciutat, especialment en els barris més densament poblats d'Europa. Per tant, creiem que doncs, aquests anys han estat uns anys de generar una situació en què aquests problemes s'han fet estructurals.
Representa una fugida dels problemes que té, que ella mateixa com a alcaldessa ha generat. El llegat que ens deixa és una ciutat insegura, bruta, amb greus problemes socials. I a més, que també ens deixa doncs, problemes amb la justícia.
Tal com estan les coses, David Quirós, el relleu de Núria Marín al capdavant de l'alcaldia de l'Hospitalet s'haurà de sotmetre a la segona volta per obtenir alcaldia, ja que els grups de l'oposició hi votaran en contra. El ple està convocat pel pròxim 15 de juny.
Després de més de 2 setmanes acampant, el rectorat de la Universitat de Barcelona, els estudiants han decidit avui que demà finalitzaran la protesta pel conflicte palestí. Universitat de Barcelona, Ariadna Sovinyà.
El Consell de Govern finalment ha trencat les relacions tant acadèmiques com institucionals després que el claustre li demanés ja fa un mes. El text aprovat assegura que el centre no establirà convenis amb institucions israelianes fins que hi hagi pau absoluta a la zona de Gaza. Arnau Mendoza, participant de l'acampada, subratlla que seguiran lluitant pel seu objectiu.
Continuarem exigint als governs de la Generalitat i de l'Estat espanyol que trenquin totes les relacions militars, polítiques, econòmiques i culturals amb l'estat genocida d'Israel. En aquesta línia ja estem treballant amb organitzacions sindicals per fer possible la convocatòria durant el mes de juny d'una vaga general per Palestina.
Avui encara hi ha una 80ena de tendes a l'edifici històric i els estudiants veuen la decisió del Consell de Govern com una gran victòria.
Demà s'acaba l'ultimàtum que ha donat drets socials perquè els usuaris de la residència de la gent gran de Reus que no volen marxar escollin on volen ser traslladats. El centre s'ha de sotmetre a una rehabilitació per problemes estructurals, però hi ha famílies que no estan disposades a moure's. En Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què no volen marxar?
Bé, perquè defensen que les obres es poden fer per fases, mantenint el servei, i temen, a més, que el projecte de rehabilitació en realitat amagui el tancament definitiu del centre públic. El conseller en funcions de drets socials, Carles Campuzano, ha garantit que la residència reobrirà, però ells diuen que no hi ha cap document escrit que ho certifiqui ni que determini un calendari que marqui l'inici de les obres. Fins ara, de fet, el departament ha dit que la rehabilitació durarà uns 4 anys i tindrà un cost d'entre 9 i 12 milions d'euros, però no han parlat de l'inici d'obres. Aquests dies, bona part de la 60ena de famílies que resistien a marxar han acabat acceptant les condicions de drets socials. Els van avisar que si no triaven ells el nou centre serien derivats a la residència La Mercè, que és a Tarragona. Tot i això, hi ha famílies que no pensen cedir. El portaveu de les famílies afectades, Tarcísio Ros, diu que ell arribarà fins al final.
Personalment, jo sí que arribaré fins al final. Al final, vull dir que ens quedarem aquí amb tenda de campanya, dormir encadenats o com sigui. Que tindrà de ser un jutge el que vingui i que digui que tenim de marxar.
Cal destacar que a la residència encara hi ha una 60ena d'usuaris. En drets socials preveu reprendre els trasllats dilluns i deixar la residència avui del juny.
I què passa amb els treballadors?
Doncs mira, en aquest cas, encara que s'està complint l'acord de redistribució de la plantilla entre la Generalitat i treballadors, el comitè d'empresa diu que la sortida de part del personal en comptagotes està generant disfuncions, com explica Carmen Meses, representant de CATAC al comitè.
Actualment els treballadors que hi ha a Reus es veuen amb una sobrecàrrega de feina, bàsicament perquè no han cobert les baixes que s'estan donant a la residència. Hi ha moltes baixes que el departament no cobreix perquè diu que estem sobre ràtio, i això està comportant que els treballadors es trobin de vegades en les plantes sense personal necessari per atendre.
Al centre hi ha una plantilla d'una vuitantena de membres. Fins ara, prop d'una vintena han estat ja reubicats a noves residències del territori.
Si tens mòbil, tens Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i et mantindrem informat les 24 hores del dia. Des d'on vulguis i quan vulguis, connecta amb Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A Lleida, un any més, torna a ser notícia l'arribada de persones que busquen feina a la campanya de la fruita i dormen al carrer perquè no tenen lloc per allotjar-se. Ara, l'alcalde, el socialista Félix Larrosa, proposa crear una xarxa entre municipis de l'Estat que tenen una economia majoritàriament agrària que permeti coordinar millor aquests fluxos de personal. Tot plegat després que l'alcalde mateix denunciés dimarts que alguns ajuntaments paguen bitllets a temporers perquè vagin cap a Lleida a treballar per a Joan Álvarez.
Exacte. L'alcalde ho veu com una falta de solidaritat entre municipis i per això l'alternativa és que col·laborin a través d'una xarxa d'organització de temporers.
Demanaré que les administracions autonòmiques i el govern d'Espanya treballin amb la creació d'una xarxa de municipis que tenen l'activitat agrària com a primera activitat per evitar que això es vagi succeint.
La Rosa també ha defensat que cal facilitar permisos de treball i apunta directament al govern espanyol.
I la justícia social l'hem d'aplicar tots. Primer, els ajuntaments, i en segon lloc, la resta d'administracions que en tenen la competència. Perquè amb temes de permisos de treball, la competència és de l'Estat.
I les entitats socials què hi diuen?
Sí, des de Fruita amb Justícia Social, el portaveu Llibert Reixac qualifica les declaracions de l'alcalde d'inadmissibles i insisteix que el focus és un altre.
Per una banda, en què les administracions no han fet els deures perquè aquest any, a l'inici de campanya, puguem tenir una solució d'acollida digna a totes les persones, i per altra banda, a aquells empresaris que estan incomplint el conveni laboral que obligui a facilitar i garantir l'allotjament dels seus treballadors.
El pavelló que habilita l'Ajuntament per acollir les persones que busquen feina a la campanya de la fruita no obrirà fins al 3 de juny.
La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Núria Valls, admet que les coses es podrien fer millor i que revisaran les proves d'edat que es fan en centres d'acollida a joves gambians amb documentació. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio insisteix, però, que aquestes proves les ordena la Fiscalia i que ells tenen poc marge de maniobra, Marriera.
Valls no ha quantificat quants joves es veuen afectats per aquestes proves, però assegura que són pocs comparats amb les xifres d'arribades. L'any passat van ser d'uns 2.600 joves migrants sols, van arribar a casa nostra, i enguany la previsió és que n'arribin 4.000, i es mostra disposada a millorar el que calgui.
Estem oberts a parlar i veure quins són els temes i revisar el que s'hagi de revisar, perquè no hi ha cap voluntat política de treure fora. Sí que hi ha una voluntat de fer les coses bé, i si hi ha persones que estan fent servir instruments per entrar dintre del sistema de protecció, que no és el cas, tampoc ho podem permetre com a societat per bé dels menors que sí que estem entenent.
Valls reclama a l'Estat més ajudes per atendre aquests nois i lamenta que ajuntaments i veïns bloquegin la possibilitat d'obrir nous centres.
I avui al Matí de Catalunya Ràdio també hem sentit la veu del cònsol de Gàmbia a Barcelona.
Sí, Juan Antonio del Moral Vizcaíno recorda que fer proves d'edat a joves amb documentació és una pràctica contrària a la doctrina del Tribunal Suprem i qüestiona el mateix paper que fa la DGAIA.
Si la pròpia DGAIA se convierte en coadyuvante de lo que dice el Ministerio Fiscal de que es mayor de edad, no puede estar en cierta forma como acusándole de mayor de edad y a su vez defendiéndolo como menor de edad.
La síndica de Greuges ja ha instat a la Generalitat i a la Fiscalia a rectificar.
Un dia més, una entitat social alerta de la cronificació de la pobresa entre els col·lectius més vulnerables. Avui ha estat Càritas, ho han fet des de Girona, on han explicat que cada vegada hi ha més dones en aquesta situació, més joves, i amb una especial incidència en les famílies, ens diuen, monoparentals. Fèlix Martín, les dades confirmen aquesta situació. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, moltes dades de la memòria anual. A l'àrea de Girona, Càritas Diocesana va atendre el 2023 més de 27.000 persones. Dues de cada tres no poden comprar els aliments necessaris. La meitat treballen, però no arriben a final de mes. I també la meitat no viuen en un habitatge digne. Per exemple, un 12,5% s'estan amb la família en una habitació de relloguer i un 11% reconeixen directament que estan ocupant, que són ocupes. La situació s'agreuja en el cas de les famílies monoparentals. No és que hi hagi més famílies d'aquest tipus, però sí dones amb fills a càrrec que, quan perden la feina o busquen un lloguer, ho tenen molt més complicat que la resta. Cai Gómez, responsable de l'estudi, i Dolors Puigavall, directora de Càritas a Girona.
És una dada que s'incrementa any rere any. Aquest any estem al 24,3% de famílies monoparentals si analitzem totes les famílies que acompanya Càritas. Creix 5 punts en relació a l'any passat i 17 punts, com hem pogut veure, en relació a l'any 2020.
No hi ha ningú que llogui un nucli monoparental, o sigui, una dona, un o dos fills. O sigui, quan hi ha només una nòmina, no hi ha possibilitat de lloguer.
En la presentació d'aquestes dades, el nou bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha fet la seva primera compareixença pública en una roda de premsa. Reconeix que s'evidencia una fractura social i n'ha fet aquesta lectura.
Però pensem que hi ha una fractura social molt important en el món global, entre el món desenvolupat i el món que no hi està, no? Que això és la causa d'aquests moviments migratoris i perquè la gent no té ateses les seves necessitats al seu lloc d'origen.
Una dada positiva per acabar. Han augmentat un 37% els casos de persones a qui han ofert formació i que han aconseguit trobar una feina estable.
Són 2:46 de dues. El despoblament dels pobles més petits de Catalunya ha portat molts problemes a la gent que hi viu i, entre d'altres, un de molt important ha estat el tancament de les oficines bancàries. A la demarcació de Barcelona hi ha 90 municipis que es troben en aquesta tessitura, un total de gairebé 60.000 habitants, i la Diputació de Barcelona va decidir posar-hi remei. Des de fa un mes, un petit autobús transformat en caixer automàtic volta per aquests pobles per fer aquest servei a la població, sobretot als més grans que no condueixen. De moment, ja n'ha visitat 72. La Natàlia Ramon ha fet ruta pel Lluçanès per veure com funciona el servei. Natàlia, bon dia. On t'has anat?
Hola, bon dia. Hem anat fins a Perafita, amb 400 habitants, que encara té forn amb la famosíssima Coca, també carnisseria o botiga de queviures. Fins ara, la gent de Perafita havia de fer 11 quilòmetres fins a Prats de Lluçanès per anar al banc, però per la gent gran això és impossible i s'ha de refiar que els fills els portin els diners. És el cas de la Carolina, la Carme i la Teresa, però ara totes saben que un cop al mes arriba al poble el caixer mòbil.
Ah, ho volia provar, no ho sé. Però com que haig de fer portar els cèntims pels meus fills, aquí ho tindria més bé. Anava a Prats, però ara no em va bé, perquè no estic en condicions de viatjar.
Va sobretot per la gent que té problemes per desplaçar-se o que necessita algú que l'acompanyi a les oficines de Prats, que era la que tenia més a la vora.
El caixer mòbil s'atura davant de l'Ajuntament. La Patricia Martínez és l'administrativa que assisteix als clients que ho necessiten.
No, nosaltres ens movem per totes les comarques de la província de Barcelona i anem fent, doncs, per comarques, les poblacions més petitetes. L'ajuda, sobretot, que necessiten és les pantalles, a les lletres petites, al fer-li memòria de quin és el PIN correcte que han de posar. Això és lo bàsic.
La parada següent és a Sant Martí d'Albars, amb 120 habitants, i la Carme Casals i el seu home, en Josep Pedrós, ja l'esperen.
Bueno, ens hem vingut aquí. Com que som d'aquí mateix, estem d'aquí, a aquesta casa.
Oh, és que aquest dia ja es va d'això, que es fa pagar alguna mica de quota i nosaltres anem a Prats.
No, perquè la gent gran, a vegades no pots anar amb el cotxe cap a Prats. I mira, també va bé. Però bueno.
No ho poden pas posar més fàcil, ja ho diu aquí.
La comissió que cobra el caixer mòbil és d'1,35 €, s'entreguin els que s'entreguin. I tot i que alguns usuaris, com sentíem, creuen que hauria de ser gratuït, els sembla que una comissió així és prou adequada pel servei que els donen.
A Barcelona, l'Ajuntament transformarà amb caràcter definitiu la superilla del barri de Sant Antoni per acabar amb l'urbanització provisional amb el terra pintat. El govern de Jaume Collboni vol que el projecte esmeni les mancances dels eixos verds de l'Eixample. Les obres començaran a principis del 2026 i duraran, Jordi, un any i mig.
Fa temps que els veïns del barri denuncien la degradació de l'urbanisme tàctic de la superilla que va posar en marxa el govern de Bacolau per l'ús intensiu que se'n fa. Les pròximes setmanes l'Ajuntament encarregarà l'avantprojecte per convertir en definitiu l'urbanisme provisional de Comte Borrell i Parlament i de la plaça de la intersecció dels dos carrers. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, explica que el projecte tindrà en compte les mancances de l'eix verd de Consell de Cent.
I el que no ha acabat de funcionar són moltes coses, petites coses, algunes coses molt detectables, però vol dir que allò que no ha funcionat als eixos verds no s'hauria de repetir en el moment d'estructurar, de convertir en estructural la transformació d'aquests dos carrers i de la confluència d'aquests dos carrers.
Mentre no es facin les obres, que costaran 8 milions d'euros, el govern municipal es compromet a reforçar el manteniment de la zona.
En el mentrestant, el que hem de fer és el que ja estem fent, que és acompanyar el manteniment el més dignament possible d'aquests àmbits.
En contra del que havia plantejat el govern d'Ada Colau, el projecte no preveu estendre la superilla de Sant Antoni al carrer Rocafort, entre la Gran Via i el Paral·lel.
El conflicte entre l'Ajuntament de Cunit i la policia local continua obert. Fa temps que des del sindicat policial demanen que s'ampliï la plantilla perquè diuen que no es garanteix la presència dels efectius mínims al carrer fins al punt que cal contractar seguretat privada en alguns torns. Consideren que l'anunci de l'Ajuntament que amb les actuals oposicions passarà de 31 a 35 agents, doncs que això no és cap canvi o cap augment real. Montse Gener Riba, bon dia.
Hola Marta, bon dia.
Tot plegat com ho argumenten?
Diuen que d'aquests 4 efectius n'hi ha 2 que ja hi són d'abans i que els altres no tindran la qualificació que cal per fer totes les tasques d'un policia i portar l'arma reglamentària. Toni Baeza és el portaveu del sindicat policial.
Sí que han sortit 2 places de funcionari de càrrega correcta, està bé, però no arregla gairebé res. I les persones, els funcionaris interins que agafin, doncs tampoc arreglaran gran cosa perquè són per l'estiu, suposo, no ho sé. Són temporals. No sé si parlen d'agafar 4 més o si tampoc donaria per cobrir bé el servei correcte perquè una persona necessita agafar una festa o és malalta, es quedaria penjat igualment.
Baeza diu que descomptant els agents de baixa o destinats a altres funcions, els agents efectius són 17 i que un informe del cap de la policia xifra en 41 agents els que es necessiten a Cunit per complir els objectius. Això fa, segons ell, que en algun dels 6 torns no s'arribi als 3 agents que cal per tenir una patrulla vigilant als carrers.
Normalment no hi ha una patrulla que pugui estar fent el servei normal perquè falta personal.
L'Ajuntament diu que no vol parlar mentre hi hagi les negociacions en marxa, una afirmació que des del sindicat de policia desmenteixen i acusen l'Ajuntament de mentider en un comunicat.
Jo crec que la situació està totalment estancada, igual que estava, que la voluntat que comenta no existeix. Per la nostra part ho hem intentat i la seva resposta és que no ha de parlar, no tenen ja més que parlar nosaltres.
Els policies es neguen a fer les hores extraordinàries que demana l'Ajuntament perquè diuen que no és la solució i, a més, són voluntàries. Justament aquests dies s'estan fent les oposicions per cobrir les noves places que l'Ajuntament considera que milloraran la seguretat ciutadana. L'Ajuntament ha declinat fer declaracions.
El Memorial Democràtic commemorarà el centenari del naixement de Conxita Granger, la darrera supervivent catalana dels camps de concentració i d'extermini nazis i figura clau en la lluita antifeixista. Exposicions, col·loquis, publicacions i actes institucionals són algunes de les activitats previstes per l'any que ve. Pau Rovira, primer de tot, explica'ns qui va ser aquesta activista.
Hola, bon dia. Conxita Granger va néixer a Espui, a la Vall Fosca, el 1925. Als 2 anys van a viure amb els seus oncles a França. Durant la Guerra Civil Espanyola va tornar a Catalunya per lluitar al costat de la República. Acabada la guerra, va tornar a França i va lluitar amb la resistència contra els nazis. Allà va ser detinguda per la Gestapo el 1944, que la van presonar i torturar. Després la van internar al camp de concentració de Ravensbrück. Després de l'alliberament va retornar a França, on va rebre destacades condecoracions i va dedicar els darrers anys de la seva vida a explicar a les escoles la seva experiència fins a la seva mort al 2019.
I ara, com dèiem, el Memorial Democràtic lidera les commemoracions institucionals que la Generalitat preveu per al 2025.
Exacte, es vol recordar i reivindicar així el seu llegat, la lluita per la justícia, la defensa dels drets humans i l'antifeixisme, uns valors actualment molt necessaris, tal i com ens ha destacat el director de la institució, Jordi Font.
La pallaresa Conxita Granger és un exemple, un model de conducta en un món com l'actual en què la fragilitat de la democràcia està a l'ordre del dia. Tot això contribueix a l'aprofundiment de la qualitat democràtica en el present i també reforça la memòria com un dic de contenció enfront de tentatives autoritàries i negacionistes de l'Holocaust i la deportació.
En aquest sentit, s'han previst tota una sèrie d'activitats i programacions de caràcter divers que inclouen des d'exposicions, ponències i col·loquis fins a la publicació d'una biografia oficial. A més, alguns dels actes es produiran en col·laboració amb el Museu Hidroelèctric de Cabdella i l'Ajuntament de la Torre de Cabdella, municipi d'on era originària, Conxita Granger. Eva Parise és la directora del museu.
Farem actes que estaran oberts a la ciutadania. Comptem també amb Josep Calvet, que és l'historiador, que segurament farà un llibre sobre la homenatjada, i sobretot també actes al municipi on participin totes les persones de la vall i de la seva família, que també recordem que part de la seva família encara viu al municipi.
El 2019, el Memorial Democràtic i l'Ajuntament de la Torre de Cabdella ja li van retre un sentit homenatge i des d'aleshores una placa senyalitza la seva casa familiar.
Avui s'obren al públic dues antigues adoberies de Vic a Osona després d'un intens i acurat treball artesanal de rehabilitació després de 2 anys d'obres i una inversió de 2,6 milions d'euros. Els edificis tornen a ser funcionals. Vic, Nàtia Dell, quin ús se'ls donarà?
Hola, bon dia, què tal? Doncs mira si farà, entre altres coses, un espai de coworking que es posarà en marxa a la tardor i vol aplegar una vintena d'emprenedors de la indústria creativa. Les adoberies rehabilitades, el número 2 i el número 4, penseu que n'hi ha 18 en total, també acolliran algun servei municipal i hi haurà una sala polivalent per fer-hi actes i xerrades, com en el cicle d'arts digitals. Més endavant, d'aquí un parell d'anys, també es vol museïtzar la planta inferior, tal com avança Bet Piella, regidora de Cultura.
Vegin realment què hi havia en aquell espai, quines persones hi treballaven, quins oficis, i per això diem que més que un museu serà una experiència museogràfica. Calculem que l'any 25 haurem de fer la licitació i la producció de tot, i aleshores a primers del 26 esperem poder obrir.
És justament a la planta inferior on s'han descobert diverses clotes, l'espai on rentaven les pells, una de les quals podria ser medieval. S'han conservat els circuits de l'aigua i s'ha construït una passarel·la elevada perquè els visitants hi puguin accedir. Un altre dels punts interessants són els assecadors, on s'assecaven les pells, a la part alta de l'edifici. L'objectiu de tot plegat el resumeix la regidora d'Urbanisme, Esther Coma.
Donar valor al patrimoni arquitectònic i etnològic de la nostra ciutat, recollint la història de l'activitat relacionada amb la indústria de les pells i que va ajudar a desenvolupar no només la ciutat a nivell social i a nivell econòmic, sinó també a nivell de trama urbana i urbanístic.
I ara marxem cap al Cap de Creus. Les pluges intermitents de les últimes setmanes fan preveure un augment de la producció de mel allà. I és que els apicultors pateixen la sequera acumulada l'any passat, que no van recollir cap quilo de mel, zero, i a més, amb la calor, es van morir moltes abelles. Però ara la situació ha canviat, com ho noten Laia Claret?
Doncs mira, bon dia, ens diuen que de moment el que noten té relació amb l'activitat de les abelles. Marc Aromí, apicultor i propietari de l'empresa Abellaires Empordanesos.
Principalment amb la vitalitat de les abelles. L'any passat notaves que hi havia mancança de nutrients, no només de nèctar, que és el que fan la mel, sinó també de pol·len, i ara mateix veus una alegria constant en l'entrada de pol·len. Fins ara doncs, ho havíem de fer artificialment, i veus que porten les potes plenes de pol·len. I en nèctar també.
I aquests ens explica que són els motius de per què passa això.
Principalment l'aigua, ja veiem tots que està fent un canvi en el paisatge, i el fet de que vagi siguent regular, portem unes setmanes ja, doncs que dia sí, dia no està plovent, i amb l'acompanyament d'unes temperatures que toquen per l'època, doncs fa que això s'aguanti.
Aromí ens especifica que les recol·leccions les fan per Sant Jordi el mes de juny al Cap de Creus, i ens diu que aquest any auguren que serà més bo segur.
Però en qualsevol cas, aquest any serà segur millor que els dos anteriors. Vam estar molt castigats al Cap de Creus, molt gràfic. L'any passat, on tenia ruscos al Cap de Creus, no van collir ni un quilo. I no només jo, sinó els meus companys. Sí, sí, zero, zero, no van collir res.
A més, antigament també es feia una recol·lecció de mel a la tardor, que s'ha deixat de fer per les calorades, però no descarten que aquest any la puguin tornar a fer.
Aquestes pluges d'ara ens poden servir per la flora que ve a la tardor, els anys aquests de sequera més dura que l'havien perdut, aquesta recol·lecció, era important perquè era una bona entrada de reserva de, principalment per elles. Però si tot va bé i l'aigua va calant en el terreny, jo espero que podem tenir aquesta recol·lecció a la tardor.
Tot això, com sempre, si el respecte a la vespa velutina, una espècie invasora, depredadora d'altres abelles, que acostuma a arribar cap a l'estiu. Per tant, estarem pendents.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El primer bar totalment produït en impressió 3D es pot visitar aquests dies al Disseny Hub Barcelona. L'ex-designer Project Bar, que el creador Martí Guixer va idear i imprimir durant 5 anys al carrer Entença de la capital catalana, s'ha reconstruït allò peça a peça per primera vegada des que va tancar el públic per la pandèmia, Montse Mas.
Sí, les parets, la barra, els tamborets i fins i tot els gots amb què se servien les begudes estan fets amb àcid polilàctic, un material biodegradable fabricat amb blat de moro. L'experiment, iniciat el 2015, va entusiasmar més el sector del disseny que el de la gastronomia, recorda Martí Guixer. Ell és un dels dissenyadors barcelonins més internacionals i un dels pioners de l'anomenat food design.
Gent que anava a l'alta gastronomia, a vegades venia gent que anava en els tíquets, no els agradava gens, no els agradava veure amb gots de plàstic, per exemple. És a dir, tenia un punt com que es sortia molt de les convencions de lo que seria la gastronomia. Òbviament, els tequis, tota la gent de 3D i tal, estaven fascinats, els encantava, es podia pagar amb bitcoins.
A la construcció del bar, en col·laboració amb l'arquitecte Pau Badia, plantejava, afegeix Guixer, reflexions com aquestes.
Era el repte d'eliminar l'industrial, és a dir, el que penses i dibuixes virtualment, la màquina ho fa. Hem pogut fer això perquè som generalistes, no som especialistes. I jo crec molt en un futur generalista, més que en un futur especialista, sobretot ara que venen totes aquestes eines d'intel·ligència artificial, etc.
A banda de la instal·lació del bar a escala real, l'exposició inclou un vídeo de com es va construir i desmuntar després el local i les tres impressores que es van fer servir per muntar-lo. Es pot visitar fins al 25 d'agost.
Tortosa s'omplirà aquest cap de setmana de música amb el festival de piano Toca'm. Fins diumenge, els concerts de músics consolidats com Rita Payés o Andrea de Blas es combinaran amb els emergents en un certamen que vol ser un reclam turístic per a Tortosa i per les Terres de l'Ebre. Jordi Barranca, quina és la singularitat d'aquest festival?
Bon dia. Doncs bàsicament tot el que envolta aquest festival, inclòs el projecte social, el projecte educatiu a les escoles, el projecte artístic, tot té com a eix central el piano. La pianista Maria Lombard és una de les fundadores del certamen.
Piano és l'eix central i a partir d'aquí, o sigui, sempre està a totes les activitats, a tots els concerts, a tots els tallers. No només ens centrem en la música clàssica, que potser algú pot pensar piano, tot és música clàssica, no, perquè toquem tots els estils de música, però el piano és sobre el qual surt tot, no? A partir, sempre està present.
Entre els artistes programats n'hi ha de tots els gèneres, des de Rita Payés fins al jazz d'Andrea de Blas. Les localitzacions als concerts estan més que pensades, però en aquesta edició se n'estrenen diverses.
Que fem uns concerts a dos terrats d'edificis emblemàtics de la ciutat. La Casa Brunet, que és la seu de la Cambra del Comerç, i la Casa Bau, que és la seu del Col·legi d'Arquitectes. Llavors farem allí un concert de piano, de petit format. Un dels objectius del Toca'm és donar a conèixer la ciutat i donar el seu patrimoni arquitectònic.
Tots els concerts i les activitats programades són gratuïtes.
Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu amb massa pluja.
Roger Mas, Caim Riba, Quico Pi de la Serra, Mesclat i Roba Estesa són alguns dels grups que participaran en el cicle Perifèria Cultural, que portarà música, gastronomia i reivindicació de la terra a una desena de punts del país. En total, una trentena de concerts durant 5 mesos. Noelia Casellas, són propostes que volen fugir dels grans festivals d'estiu.
Bon dia. Sí, els organitzadors diuen que volen tenir de públic la gent que viu en aquests municipis sovint considerats com la perifèria. Un terç són de les comarques de Lleida, del Pirineu i l'Aran, com ara Bussols, Vilanova de Meià, Salàs de Pallars o Ciutadilla. S'hi ha programat sobretot música i gastronomia que en molts moments es donarà la mà. Un exemple serà el viatge medieval que proposen el 16 d'agost a Ciutadilla amb Roger Mas, interpretant el seu viatge amb una peça central que és una cançó de mitja hora, i el xef Sergi de Meià ho explicava ell mateix.
Farem una cuina al segle XV al teu costat, si ens ho permets, i intentarem amanir d'olor i de gust.
Sí.
Entre els actes destacats, la segona Esta d'Aran, que se celebrarà el 17 de juny, coincidint amb la Diada Nacional Aranesa. Marçal Girbau és codirector del festival.
Del que es tracta és que els aranesos, més enllà de la festa institucional, o més enllà dels actes institucionals del 17 de juny, que és la seva Diada Nacional, tinguin també una festa popular per gaudir-ne i que ens permeti, doncs, generar aquest sentiment d'identitat i de poble.
El Perifèria Cultural es durà a terme entre els mesos de juny i octubre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Començarem amb el Barça femení, i és que ens trobem pràcticament a 48 hores de la final de la Champions, que es disputa dissabte a Bilbao. Les blaugranes no es veuen favorites davant l'Olímpic de Lió. Montserrat, bon dia.
Bon dia. L'equip de Jonathan Giraldez ha fet avui un últim entrenament aquest matí a Barcelona, abans de viatjar demà al matí cap a Bilbao per aquesta nova final. El Barça pot sumar la seva tercera Champions i, a més, pot aconseguir el quart títol d'aquesta temporada. Però s'enfronten a les reines de la Champions, l'Olympique, que té 8 títols europeus. Una de les capitanes blaugrana, Irene Paredes, diu al Toc Costa de Catalunya Ràdio que no surten com a favorites.
El Lyon es un equipo que está acostumbrado a jugar finales. Ellas también han cambiado algunas jugadoras, pero dentro de ese bloque se mantienen muchas jugadoras, que hay alguna que tiene las 8 Champions. Y se han reforzado también. Es un equipo que sale muy bien al contraataque, que físicamente son muy potentes, están acostumbrados a la Liga de Francia, que es una liga bastante física.
Això sí, Paredes admet que jugaran a casa amb el suport de 40.000 aficionats a Sant Mamés. Demà al vespre el Barça ja s'entrenarà a l'estadi de l'Atlètic Club a Bilbao.
En bàsquet, el Barça no vol desaprofitar la primera oportunitat que té avui de classificar-se per les semifinals de la Lliga ACB.
Després del primer triomf, si els blaugranes guanyen aquest vespre a 8:45 a la pista del Tenerife, ja seran a semis. Roger Grimau, entrenador blaugrana.
L'objectiu de top playoff és passar-lo, no? I ara que tens la primera oportunitat, doncs l'has d'anar a agafar a mort, i aquesta és l'oportunitat que tenim nosaltres. Anem a viatjar, anem a fer un entrenament, anem a preparar-nos i demà, doncs, això, a fer 40 minuts molt bons per guanyar.
El partit Tenerife-Barça avui a 8:45. Si passa a les semifinals pel títol de Lliga, el Barça ja l'espera al Madrid.
Tornem al futbol. El Girona demà tanca la temporada a Montilivi, i Michel ha parlat avui.
Són declaracions del tècnic abans de rebre el Granada. Girona, Eduard Solà, bon dia.
El Girona tancarà demà la temporada rebent la visita del Granada, que fa setmanes que ja ha perdut la categoria i sense res en joc, efectes de classificació. Quedarà tercer segur el Girona, però Mitchell ha dit fa una estona que veu al·licients pel partit de demà.
Aconseguir 80 punts és molt important, perquè crec que solament 3-4 equips l'han fet en la història de la Liga, i és molt maco per nosaltres. El pitxitxi de Dobbik és important, però ja he dit que és difícil preparar un partit per a un jugador, i no l'hem fet. I després, com sempre, perquè juguem per la nostra gent. I demà el camp estarà ple. I després volíem fer festa amb la nostra afició i la nostra gent. I la millor manera de terminar una temporada és guanyant, i que la nostra afició esté bé representat i molt orgullosa de nosaltres. És el més important. Juguem per això.
Borja García i Solís són baixa per lesió, però podran recuperar Couto i Miguel.
Justament dos jugadors del Girona, Aleix García i Eric García i Oriol Romeu del Barça, són els destacats a la convocatòria per al Catalunya-Panamà, que jugarà dimecres que ve a Sabadell.
Gerard López, el seleccionador català, no ha inclòs entre els 20 convocats cap jugador de l'Espanyol, perquè s'estan jugant l'ascens a primera divisió. Hi ha 4 jugadors del Betis, que és el club que més jugadors hi aporta, i també destaca la presència del porter del PSG, Arnau Tenas. López obre la porta 5 jugadors, Dani Olmo, Cucurella, Cubarsí, Gerard Moreno i Lamine Yamal, a qui convocaria si no anessin amb la selecció espanyola per a l'Eurocopa.
Segurament a l'acabar la Lliga tinguin algun dia de descans els possibles internacionals absoluts, però en cap cas la Federació Espanyola doni una finestra per poder jugar amb nosaltres, cosa que entenc i cosa que respectem des de la Federació Catalana.
Al Catalunya-Panamà, dimecres que ve, dia 29, 7 de la tarda, nova Creu Alta de Sabadell, entrades disponibles, 8 euros tribuna, 3 euros general.
I a motor, pendents d'Aleix Espargaró.
El pilot de Granollers ha convocat una roda de premsa aquesta tarda al circuit de Montmeló. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. L'última hora des del circuit és que ens han convocat a una roda de premsa extraordinària de l'Aleix Espargaró a 3:15 i tenint en compte que la retirada ja havia estat posada a sobre de la taula pel mateix pilot, no només no la podem descartar, sinó que és el que passarà. Aleix Espargaró ho deixarà estar a final de temporada. Esperem que milloren els números actuals de 3 victòries, 11 podis i 5 pols en 242 curses només a la classe reina. El seu llegat en aquest MotoGP serà amb la marca Aprilia, amb la qual ara compleix 8 temporades. Ha viscut els inicis en què va aprendre a ser pacient fins al moment actual en què la fàbrica de Noale ha assolit la competitivitat amb la guia del pilot de Granollers.
No t'ho pots perdre.
La veu de Maite Martín arriba aquest vespre al Palau de la Música Catalana per presentar el seu nou projecte Tatuajes. Acompanyada d'un trio de piano, contrabaix i bateria, Martín, tota una veu, líder al món del flamenc, reinventa clàssics universals com Gràcies a ti, Te recuerdo Amanda o Ni me quite pa. I ho fa amb el color i la emotivitat de la seva veu per donar un nou sentit a temes que han marcat la història de la música i que han influenciat diverses generacions.